COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tempesta política sembla que d'alta tensió al govern de coalició de Junts i Esquerra. Bona tarda, soc Carlos Losada i tot s'ha desencadenat després que el portaveu dels juntaires, Albert Batet, amenacés a la recta final de la sessió d'ahir del debat de política general amb una qüestió de confiança al president Pere Aragonès perquè Esquerra semblaria que no compleix amb els compromisos pactats en l'acord d'investidura. La gravetat del xoc és evident en tots els detalls. Tant Aragonès com Puigneró han suspès les seves respectives agendes del dia per analitzar la situació i veure quins escenaris s'obren a partir d'ara. I és que el president de la Generalitat li va molestar i molt l'ultimàtum i el discurs d'Albert Batet. Un discurs del que n'era coneixedor Jordi Puigneró, però no Pere Aragonès. Un altre detall de la mala maror entre els dos socis de govern és que ni Esquerra ni Junts han presentat propostes de resolució conjuntes de cara a la part final del debat de política general previst pel divendres. Aquesta tarda a les 5, Pere Aragonès ha convocat una reunió urgent del Consell Executiu. Extraordinària serà aquesta reunió, mentre que des de Junts per Catalunya defensen fer les reunions que calguin per solucionar aquesta crisi de govern. Ja Imagino és conseller d'Economia.
El govern ha de governar i el que, he fet avui, abans de venir cap aquí, he passat pel despatx i he enviat a cada consellera, a cada conseller, el que toca a cada departament, insisteixo, després de 20 dies negociant amb totes les conselleries per veure les necessitats, les prioritats i tots els projectes que interessen a la ciutadania i a les empreses del país.
Senyor Alejandro Fernández, president del Partit Popular de Catalunya, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Aviam, nou episodi de crisi entre el govern de Junts i Esquerra. Sembla una tempesta forta o és una tempesta dins d'un got d'aigua? Què et diu la teva experiència?
Aviam, és veritat que és molt complicat fer prediccions a la política catalana perquè, com és de vegades un autèntic manicomi, a la part separatista, essencialment, és, si fas una predicció, pot estar, en fi, predisposada a després ser errònia, no? Però jo sempre dic una cosa. Fa molt de temps, que molts anys, que la coalició Esquerra-Junts està en crisi permanent. Jo recordo que quan estava Quim Torra de president de la Generalitat, que la seva legislatura va acabar pràcticament esgotada, és a dir, va durar 3 anys i mig, i ja des del primer dia deien que l'endemà trencàvem segur. És a dir, que estan en una crisi permanent. Hi ha una cosa que els uneix més que les seves discrepàncies, que és la poltrona. I això provoca que, clar, hem de tenir present que el govern de Catalunya té 366 alts càrrecs que reparteixen 30 milions d'euros en sous i que es reparteixen pràcticament en parts iguals entre Junts i Esquerra. I deixar tot això és molt complicat.
Ahir, Alejandro, la fotografia al Parlament amb el discurs, jo crec que dur, d'Albert Batet al final del debat, amb l'amenaça de moció de confiança Aragonès, tu veus com una fotografia d'un govern completament trencat? Perquè les paraules i el discurs de Batet va ser contundent, sí, i dur contra Aragonès,
Sí, sí, però també hem tingut en el passat discursos de Laura Borràs que també eren molt contundents contra Esquerra, i a l'inrevés.
No passava res.
Sí, per tant, jo lo de la moció de la confiança ho trobo adient. De fet, des del Partit Popular de Catalunya també li hem demanat al senyor Pere Aragonès, perquè és evident que no té la confiança de la cambra ara per ara. I, per tant, un president de la Generalitat que no té la confiança de la cambra s'ha de sotmetre a una moció de confiança per comprovar-ho fefaentment si realment la té o no. El que sí que crec és que el que s'està produint és una baralla per l'hegemonia dintre del món separatista. És a dir, fins ara, l'antiga Convergència, els seus hereus, que són Junts per Catalunya, havien tingut històricament el lideratge d'aquest món. I a partir de les darreres eleccions, per pocs escons, un escó, però finalment va quedar per davant Esquerra, i ara les enquestes també venen a dir que Esquerra li està traient avantatge a Junts, i això està provocant aquesta baralla per l'hegemonia dintre del moviment.
La imatge d'Aragonès és d'un president, tu que coneixes i que ets un veterà de la política catalana i el Parlament, és la imatge d'un president dèbil, feble, que li costa dominar aquest soci que té, que és un soci tirat cap al camí de la radicalitat total?
Bé, hem de tenir present, que és molt evident, que Junts per Catalunya no ha acceptat mai la figura de Pere Aragonès com a president de la Generalitat de Catalunya i que li tenen un respecte més aviat, relatiu, per ser generosos, no?
Sí.
I això es demostra en el dia a dia. És a dir, Pere Aragonès no ha sigut capaç, en el temps que porta, que és més d'un any, de consolidar-se com a president de la Generalitat de Catalunya i no té una majoria parlamentària sòlida que li permeti tirar endavant. De fet, ja els pressupostos van sortir com van sortir i van sortir al final perquè els comuns van voler fer, en aquest cas, amb tot el respecte, de tonto útil, donant suport a aquests pressupostos, no? Però no tenien una majoria sòlida per ser capaços de fer-ho. No, no, és a dir, si continuem així, el que és evident que sortirà perdent, com acaba passant sempre, serà la societat catalana en un moment especialment difícil, amb un any que es preveu molt complicat per la inflació i un govern de Catalunya dedicat a barallar-se entre ells en lloc de donar sortida i solucions a moltíssimes preocupacions que té la ciutadania.
Alejandro, així doncs, per acabar, si has de fer una imatge final o una radiografia final d'aquesta nova crisi, què diries? Que són molts focs artificials, molt soroll i no passarà res?
Jo crec que la intuïció em diu que no trencaran. Ara, ja dic que la política catalana és imprevisible. I dic que no trencaran perquè Junts per Catalunya, insisteixo, és una formació política que no me la imagino a l'oposició ara mateix, insisteixo, quan té d'aquests 366 alts càrrecs, la meitat són d'ells. I, per tant, em costa pensar que marxin a l'oposició perquè ells s'han acostumat sempre a fer política des del poder. Mai des de l'oposició.
Molt bé, doncs seguirem atents al com continua aquest nou col·laborat de desavinences entre Junts i Esquerra i com acaba tot plegat. Ho hem parlat amb el senyor Alejandro Fernández, president del Partit Popular Catalunya. Alejandro Fernández, gràcies, molt bona tarda.
Una abraçada molt forta, com sempre.
Molt bé, no s'acaba aquí el Vall de Bastons en el món independentista. Avui hi ha una nova víctima, l'alcaldable de Junts a Girona. L'arquitecta Assumpció Puig ha renunciat a ser la candidata de la formació a les municipals de 2023. En una carta oberta a la militància, Puig lamenta que no s'hagi sabut consolidar un entorn de treball en confiança i que el partit estigui immers en disputes internes, sobretot a nivell local.
Havia dit clarament que jo era una persona que treballava en principi de confiança, que no podia estar per aquestes coses que passen al voltant, sinó que volia estar per un projecte clar, contundent, il·lusionant per la ciutat de Girona. Que no s'hagi dit directament tots aquests problemes i que s'hagi intentat que des de... Bueno, jo crec que no és la manera de fer. No fem equip, i si no fem equip, doncs no podem sortir a jugar un partit important que és el de l'alcaldia de Girona.
La fins ara alcaldable de Junts, a la capital gironina, ha explicat amb quina sensació deixa aquesta candidatura.
Bueno, pots dir-ho com vulguis, jo crec que no... Sí, m'he sentit maltractada, sí.
Assumpció Puig també diu que les desavinences que ha expressat la coordinadora de Junts a Girona cap a ella com a candidata independent i per la seva manera de treballar en precampanya són un símptoma prou greu per valorar la seva continuïtat i que després de reflexionar-ho ha decidit apartar-se d'aquesta candidatura de Junts a la capital gironina. I a Barcelona, Junts té nous problemes per designar el candidat o candidata a l'alcaldia de la capital catalana a les municipals si no hi ha estabilitat al govern. El portaveu del grup municipal a l'Ajuntament, Jordi Martí, s'abstindrà ningú de fer cap comentari estrictament sobre les dificultats entre els socis de l'executiu a l'altra banda de la plaça de Sant Jaume. En aquest sentit, Martí recordà que Xavier Trias ha demanat estabilitat i ha afirmat que des del govern municipal comparteixen la necessitat de que hi hagi aquesta necessitat, aquesta estabilitat dins del govern de la Generalitat de Catalunya. Obrim ja amb aquest punt de l'informatiu migdia l'àrea de serveis. Ho fem amb la previsió del temps i el David Torres. Bona tarda, David.
Bona tarda. Avui el Pirineu de Lleida es manté amb núvols i precipitacions en general febles i a la província de Girona es formaran núvols d'evolució amb algun ruixat i tempestes ocasionals que podrien ser localment forts. A la resta, intervals de núvols alts i temperatures sense gaires canvis, en general encara que pugen al Pirineu i al sud. El vent de ponent moderat amb intervals forts al sud de Lleida i al sud-oest de Barcelona i demà dijous, a la meitat est i nord de Lleida, tindrem el cel cobert amb precipitacions que seran en forma de ruixats i tempestes ocasionals, sobretot a la meitat est i localment forts al nord-est. A Tarragona i al sud de Lleida tindrem intervals de núvols, però fins i tot pot arribar a ploure. Baixen les temperatures màximes, seran de 26 graus a Barcelona, 25 a Tarragona, 22 a Lleida i 20 a Girona i les mínimes de 16 a Barcelona i Tarragona, 13 a Lleida i 12 a Girona. El vent serà de fluix a moderat, de l'est a Girona i de ponent a la resta. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
I les carreteres com estan hores d'ara, Eduard Sánchez? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit, a aquesta hora destaquem encara algunes incidències, per exemple, a l'autovia 2, a l'altura de Sant Joan Despí, de fet, entre Cornellà i Sant Joan Despí hi ha aturades en sentit Martorell, afecten per tant el trànsit de sortida ja pràcticament a la mateixa ronda litoral de Barcelona. Hi ha cues per un accident. Aquí en aquest punt hi ha dos carrils tallats, com dèiem, sentit Lleida, i això està complicant força el trànsit en aquesta zona. D'altra banda, aquí a la ronda de dalt, i en aquest cas en sentit Besòs, hi ha un tram d'aturades entre la zona de Pedralbes i fins pràcticament tocant a Horta en aquesta direcció en sentit Besòs. Sembla que per un accident en aquest punt de la ronda de dalt. També hem de parlar d'un accident a l'autopista P7, a l'altura de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Aquí hi ha un carril tallat en sentit sud i uns 2-3 quilòmetres també d'aturades. A la resta, en principi, tret a un cert augment de volum de trànsit a aquesta hora del migdia, sense altres dificultats. És tot, bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Us hem parlat dels problemes interns que hi ha Junts per Catalunya i de la tensió en el si del govern de Junts i Esquerra Republicana a la Generalitat, mal ambient també que s'ha traslladat, per exemple, al cos dels Mossos d'Esquadra per les presumptes desavinences, en aquest cas, entre els dos caps del departament, Josep Maria Estela i Eduard Sallent, en aquesta pugna que mantindrien, sembla ser, per veure qui mana més dins de la Policia Autonòmica Catalana. Avui el comissari en cap Estela ha enviat un missatge de tranquil·litat als agents assegurant, entre d'altres coses, que té el suport del conseller d'Interior Joan Ignasi Elena i del director general de la policia, Pere Ferrer. Yolanda Canales, quines explicacions dona el comissari Estela en aquest comunicat enviat als agents?
Podeu estar segurs que sense el suport del conseller, del seu equip de treball i de la prefectura no hauria pogut tirar endavant els projectes que necessita el cos. És el que diu Josep Maria Estela en aquest missatge intern. I ho diu després de les informacions que han aparegudes en diversos mitjans de comunicació sobre una crisi interna entre els comandaments, en especial amb el seu segon, Eduard Sallent. Estela fa referència a aquestes publicacions i diu que vol enviar un missatge clar i inequívoc i esmenta diversos projectes que s'han posat en marxa i assegura que es duen de terme de forma conjunta. Projectes com ara la transformació digital, la feminització del cos o l'entrada de nous agents que representin la diversitat cultural de Catalunya, així com l'atenció a les víctimes o el pla d'acció contra les violències sexuals. En un altre moment de la carta recorda que el cos està subjecte a les polítiques públiques i en especial a les de l'àmbit de seguretat i que es treballa per atendre-les mantenint la governança interna del cos. Per acabar, fa una crida a continuar treballant plegats i agraeix als agents el seu compromís i lleialtat.
Primera reacció dels sindicats dels Mossos de la Policia Autonòmica a aquesta carta del comissari Estela. Albert Palacios assegura que el comunicat no aporta res en absolut, no explica, diu, el rerefons del conflicte i diu que per dir això millor no dir absolutament res.
Des del sindicat USPAC de Mossos valoramos la carta del comisario en cap Estela como una vergüenza más. Que hable de tecnología puntera cuando no hay tecnología, cuando hable de vehículos cuando no hay vehículos de paisano y sobre todo que hay énfasis en el decreto de estructura para hacer nuevos comisarios intendentes, pues se nos cae la cara de vergüenza. Comisario, lo que hace falta es Mossos en la calle.
Anem ara a Tarragona amb una notícia que ens acaba d'arribar ara mateix. El telèfon d'emergència 112 ha rebut una trentena de trucades per un nou episodi d'olors a la capital tarragonina després del que es va produir dilluns per una fuita de nafta. Protecció Civil ha notificat les molèsties a l'empresa AS i al Departament d'Acció Climàtica. L'empresa havia informat prèviament que el dipòsit de nafta ja s'havia buidat un terç i no preveia nous episodis d'olors. El sostre ha caigut i la maniobra que s'està fent aquest dimecres es fa pel lateral, cobrint el dipòsit amb moltíssima escuma. Diuen, el Departament d'Empresa i Treball ha obert un expedient informatiu a aquesta empresa, a CESA, i va enviar un tècnic de seguretat industrial a esbrinar què ha passat exactament. Que anar a comprar és cada dia un mal de cap cada cop més gran pels catalans, doncs no és pràcticament cap sorpresa per a ningú. Si algú tenia dubtes, la OCU, l'Organització de Consumidors i Usuaris, en recorda en el seu últim informe que Catalunya és la comunitat autònoma on és més car omplir la cistella de la compra. Barcelona i Girona són les ciutats més cares, mentre que Lleida i Tarragona no estan al capdavant del rànquing, però destaquen pel seu encariment. Aquest matí el Sergi Tor s'ha passejat per supermercats i també mercats municipals de la ciutat de Lleida. Ha preguntat als ciutadans si han notat l'increment de preus, si compren menys i com s'ho fan per arribar a finals de mes. I els paradistes d'alguns mercats si han notat una caiguda de les vendes. Sergi Tor, bona tarda i explica'ns on et trobes exactament.
Bona tarda, Carles. Doncs ens trobem al mercat de Cap Pont, que combina un supermercat d'una gran marca amb parades clàssiques de fruita, carnisseria o pastisseria. Un augment global del 15% en la cistella de la compra i una factura final que es pot reduir fins a 3.000 euros a Barcelona o a Tarragona, Girona o Lleida en 1.600, depenent de on es compri de les ofertes. I és que els preus estan provocant canvis. Joaquim Acràcia, preocupat, xifra el preu del seu carro de compra i admet que busca ofertes.
Molt preocupat, perquè jo ara estic jubilat, bueno, prejubilat, i ara encara em costa més, perquè no cobraré el mateix que abans. I abans, normalment, entre 20 i 25 euros que agafem un carro. Ara ja, que no sigui de 30, sinó 40 euros, no passa. Pots una oferta i és qualitat, i bueno, la qualitat s'ha de pagar. Han de fer el que podem.
Dolors Orcajada confirma els nous usos de compra.
Jo miro a veure preus i miro la qualitat també. La qualitat també m'agrada. Comparo, sí. El que a mi convé i veig, compro. Però si no, no.
A la pastisseria Umbert en reconeix que el preu de la farina ha passat de 30 cèntims al quilo als 70. Ha pujat el preu del pa i de les coques. Les vendes no han baixat, sí les queixes al taulell.
Pues ja diu que puja el preu del pa, de les coques, tots els productes derivats de la farina, ja diu que puja el preu. No un 50%, compren igual, però es queixen. Es queixen que el preu és més car.
I és que la comparació de preus ara és vital, però es necessita temps. La fidelitat a un local per proximitat, per conèixer on estan els productes o per confiança en la marca genèrica, deixen pas a les ofertes que s'imposen en la compra diària dels compradors.
Molt bé, moltes gràcies, Sergi. Des de Lleida ja hem pogut comprovar que les economies familiars estan passant per mals moments amb aquests increments de preus pràcticament en tots els productes que podíem dir bàsics. I els que també ho passen malament són els petits comerciants com, per exemple, els flequers de Catalunya. I és que els forns de pa doncs passen a hores d'ara en una època molt complicada. Fins i tot alguns establiments, els més rendibles, tenen problemes per poder arribar a finals de mes. La inflació força descontrolada, el preu de l'energia, el blat que arriba des d'Ucraïna, tot això són dificultats doncs, que situen un panorama molt poc engrescador i molt poc per tirar coets amb aquest sector, el sector de les fleques. En volem parlar amb el senyor Jaume Bertran, que és el president del Gremi de Fleques de Barcelona. Senyor Bertran, molt bona tarda i gràcies per estar amb nosaltres.
Bona tarda.
Aviam, jo ho comentava ara mateix que el sector ho està passant força magre, com molts altres. A molts establiments us està costant arribar a final de mes, perquè la cosa no pinta pas gaire bé, no?
Exacte. És, home, els increments de costos és brutal, saps? Són brutals els increments de costos. I el que sembla que hagi de vindre encara més. Clar. O sigui, l'empresa que no està prou sanejada pateix molt. I la sanejada pues, veu que ha d'anar posant diners de les reserves que tingui. Tant siguin reserves particulars com reserves de l'empresa, saps?
Jo comentava en aquesta entrada a l'entrevista que molts establiments, inclús els més rendibles, tenen problemes per arribar a final de mes. Això ho esteu notant tots plegats? Algunes fleques inclús estan tancant, poder?
Bueno, tanquen alguna fleca, no moltes, però han tancat fleques de les tradicionals menys, tanquen fleques d'aquestes que no són gaire fleques, no sé com explicar-ne, que són reventes i pa industrial i així d'aquestes aquestes tanquen més. Però el que són l'artesanal pues, tanquen pues, el que està a punt de la jubilació davant de la jubilació, yeah. El que saps el que vull dir? O sigui, el que sí, no sí, té sí, relleu regional, tot això és pues, s'adavanta un tancament que a l'opció ja estava programat.
Clar. A dia d'avui, senyor Bertran, i en aquesta recta final de l'any que podíem dir des d'ara fins a desembre, què veieu més complicat com un factor, podíem dir, més desestabilitzador? La inflació, que sembla que no s'està controlant, o com pagar el rebut de la llum i del gas, o un altre factor, que és el blat, no?
No, el blat és la que té menys incidència. I has dit el blat d'Ucraïna, t'he sentit que et deia. Sí. El blat d'Ucraïna, quasi tot el blat d'Ucraïna va pel bestiar, no va per ser pa. Nosaltres, el blat nostre ve d'Amèrica i ve de França i ve d'altres llocs. El pa panificat no ve de Castella, no ve precisament d'Ucraïna, saps? Que l'Ucraïna és el blat del bestiar, que són els pagesos també, els pagesos, els ramaders sobretot, ho estan patint moltíssim, no?
Ja.
Però això és... No amaguem les coses amb la guerra, saps el que vull dir?
Ja. Hi ha la inflació i hi ha la crisi energètica, no? Això és el que us preocupa, doncs, no?
La crisi energètica és brutal, brutal, eh? Brutal. fonamental. Pensa que nosaltres l'energia ens és molt necessària, des de l'energia pel fred, per les màquines i sobretot perquè coem, i coem un gas, saps? Ah. Això és d'allò, i aquí sí que d'allò que no podem fer res més.
Perquè, per exemple,
també,
sí.
Digue'm.
Per exemple, un rebut del gas abans de la crisi, quan podia ser per una freca? Quan podia pujar? I ara quan
mira,
puja?
Mira, el gas no t'ho puc dir exactament.
Aproximada, no, o el de la llum, no, aproximadament.
Tres o quatre vegades. Però l'electricitat, puc dir que jo, d'un comptador que pava 4, ara pago 13. Això sí que t'ho puc dir, perquè això ho tinc ben comprovat, saps el que vull dir?
Sí.
El gas de vegades és més difícil de comprovar. Però, bueno, però això, el gas ha pujat, doncs, 3 vegades el que ha pujat el gas. Vale?
I tot...
300%.
I tot això, senyor, Bertran, ha fet que vostès ho hagin de repercutir també en el preu del pa o ho han intentat no pujar el preu, aviam.
A veure, aquí encara hi ha més coses. Per exemple, hi ha els ICOs. Pensa que ara, el mes de juliol, hem començat a tornar els ICOs de la pandèmia. I això no, la gent no, només parla de l'energia, que, bueno, que és important. Però també hem de tornar als ICOs. I no ens volen fer cap moratòria dels ICOs. No diem de no pagar-los, sinó enredeix-lo. Tampoc. Sí, se'ls has de pagar. I llavors el que vindrà. El que vindrà. L'Estat ja està movent el tema del sou.
L'increment del sou.
És clar. I és lògic, a més a més. Però, i això es vindrà, també.
I amb el tema dels ICOs, senyor Bertran, hi ha molts petits flaquers enganxats amb aquests crèdits?
N'hi ha bastants. Sí. Pensa que tots els flaquers que servien a restauració i a hotels i a col·legis i a col·lectius d'aquest tipus, tots van quedar a zero. Yeah. Aquests no... o sigui, el que eren tots aquests ingressos van quedar a zero. Sí, l'únic flaquer que va anar més o menys bé va ser el que era un flaquer de barri que només despatxava a la botiga.
A la botiga. I de cara als pròxims mesos, veieu el got mig ple o el got mig buit? Aviam, ja per acabar...
No, ho veiem fatal. O sigui, no hi ha... No, des del govern no diuen que el gas encara pujarà més. O sigui que... I el gas també s'ha de fer electricitat, saps?
Sí, sí. Que, i és un element energètic bàsic sí, vostès, per vostès, sí. per les fleques. Jaume Bertran, president del Gremi de Flequers de Barcelona, gràcies per atendre'ns. Esperem que les coses puguin reconduir-se una mica, tot i que, com deies, les perspectives no apunten pas a coses bones. Però bé, intentem ser una mica positius. Senyor Bertran, gràcies, bona tarda.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Molt bé, ha arribat el moment de fer una mínima pausa. Seran 2 minuts i mig per unes bones recomanacions publicitàries i després tornem amb més notícies.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Solo con Alquiler Seguro puedes alquilar tu vivienda en toda España sin necesidad de desplazarte, con más de 45 oficinas y 400 profesionales a tu disposición. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa.
¿O se han puesto la alarma al irse?
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. ¿Mm? Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Ver el museo que siempre quisiste. Sujetar una copa mientras el sol se oculta. Disfrutar en un parque temático. Vivir un crucero o escaparte ese puente que tanto tiempo has estado esperando. Relájate y reinicia.
Reiniciando.
Recupera tu mejor versión reservando desde solo 15 euros con Viajes El Corte Inglés, el viaje que mejor se adapta a ti. Tendrás hasta un 30% de descuento y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés y si encuentras un precio mejor, te lo igualan.
¿Piel radiante en un solo gesto? Hatashi tiene el secreto. Renueva cada noche tu rostro con Radiant Instant Skin Antifatiga. Efecto Flash, con ácido hialurónico redensificante y ácido glicólico para un peeling profundo. Un must en tu rutina de belleza. Piel joven, firme e hidratada. Hatashi Radiant Instant Skin de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas dona suport a les famílies i als infants per tal que puguin atendre les seves necessitats des d'una visió integral i amb una dimensió comunitària. Els pares i mares necessiten recursos, suport i temps per cuidar de manera íntegra la família. Per això ens hi dediquem de manera especial. Des d'aquest punt de vista tenim serveis orientats a oferir una atenció integral a les famílies que els permeti superar les causes de la seva situació i atendre les necessitats específiques que tenen. Cuidem de manera especial els infants, adolescents i joves, amb qui treballem de manera preventiva per tal d'evitar situacions de risc.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
13 minuts i arribarem a les 3 de la tarda. Després dels greus aldarulls a les festes de la Mercè, el districte de Sarrià vol evitar problemes durant la festa major que se celebra de l'1 al 9 d'octubre. Tots aquests dies, les botigues amb venda d'alcohol hauran d'estar tancades des de les 10 de la nit fins a les 7 del matí. L'Ajuntament del districte considera que l'obertura d'aquests establiments facilita la disponibilitat de begudes alcohòliques i el consum entre els més joves. Marc Puerto i els veïns de Sarrià, què hi diuen?
Sí, doncs es tracta d'una mesura amb la que molts joves no hi estan d'acord perquè consideren no canviarà res, sinó més aviat la manera d'organitzar-se.
No va a cambiar nada, sino que se va a producir unas situaciones peores. Los jóvenes, si quieren organizar un botellón, lo van a organizar antes o después. Lo que va a implicar esto, que la gente se organice antes en unos botellones más masivos y de que las tiendas cierren antes no va a impedir a de que jóvenes menores de edad como mayores dejen de consumirlo. Tendrían que cambiar las leyes para que esas cosas dejasen de pasar.
A més, molts d'ells asseguren que prou que els joves se'ls prohibeixi alguna cosa perquè encara tinguin més ganes de fer-la.
Da igual la hora que cierren, porque los jóvenes, en cuanto les dan una prohibición, se lo van a pasar por donde quieren. Es decir, que da igual la hora que cierren, porque no va a servir de nada.
Una solució, en canvi, que segons la Montse passaria més aviat si es comencés a fer una conscienciació i un bon ús d'aquestes begudes alcohòliques.
El que s'ha de és fer una pedagogia, una conscienciació de l'ús de l'alcohol, no? Per part dels joves. No solucionen les coses prohibint-les.
Ara bé, no obstant, es tracta d'una limitació, però que manté, en certa manera, l'esperança entre els pares d'aquests nois i noies després de veure els aldarulls viscuts aquests dies durant les festes de la Mercè.
A mi em sembla perfecte. Quan abans tanquin, millor. Així els nens es troben millor i no fan el ximple.
Un fet que, a més, podria funcionar, segons el Denís, si es treballessin i es tinguessin en compte també altres aspectes, com l'educació i el civisme de les persones.
No és la solució definitiva, que també és l'educació de la gent jove per saber comportar-se i ser cívics, que és una cosa que ara mateix manca molt, però com a mínim és un principi perquè no passi això i perquè la gent no consumeix alcohol per la nit, i com a mínim si ho fa, que ho facin establiments que disposin dels permisos i sobretot no ho facin al carrer.
Tot plegat, doncs, una decisió que no només es portarà a terme aquest any al barri de Sarrià, sinó també de cara a les festes majors successives del barri, sempre i quan es constati l'existència de motius d'ordre públic, convivència o mediambientals.
Hem escoltat, Mar, els veïns de Sarrià, el que hi diuen sobre aquesta mesura, i a nivell polític, alguns dels regidors que viuen en aquest barri i amb els que has pogut parlar, consideren que es tracta d'una mesura ni més ni menys que de cara a la galeria.
Sí, per la seva banda, Òscar Ramírez Lara, del Partit Popular a Barcelona, assegura que el que s'ha de fer és evitar les concentracions massives de joves i els botellots, amb més controls policials. A més, posa com a alternativa a la mesura la prohibició de begudes alcohòliques a partir de les 10 de la nit, tal com determina aquesta nova normativa, però sense perjudicar les botigues i establiments que, a part de vendre begudes alcohòliques, venen també altres productes.
Lo que se tiene que hacer es evitar esas concentraciones de jóvenes, evitar los botellones en los actos públicos festivos y el consumo de vía pública, dando cumplimiento a la ordenanza de civismo y a las ordenanzas del espacio público, y aquí quien tiene que actuar es policía, la Guardia Urbana y el gobierno municipal. Lo que no podemos hacer es criminalizar ni a los jóvenes ni a estos supermercados y establecimientos que además de alcohol venden otras cosas. Lo que sí que se podría hacer es, a partir de las 10 de la noche, que prohíba la venta de bebidas alcohólicas.
Una opinió que també comparteix Eva Parera, líder de Valents, qui assenyala que no s'està afrontant de manera correcta aquesta mesura des del govern, ja que s'està perjudicant greument els comerciants.
No se está afrontando desde el gobierno la problemática de una forma correcta. Aquí no hay que perjudicar al comerciante para evitar botellones o para evitar incidentes en unas fiestas. Lo que hay que hacer es primero concienciar a la juventud de que los botellones no son nada saludables para ellos, garantizar que en las tiendas no se vende alcohol a menores y luego establecer un dispositivo policial para controlar los aforos y controlar posibles disturbios.
Així doncs, una opinió compartida entre els partits que alerten es tracta d'una ordre més aviat perjudicial que no pas favorable amb el que es vol aconseguir.
Anem a Girona. Els Mossos han detingut 4 homes d'entre 24 i 45 anys que van enxampar robant en un establiment del Masgrí, a la zona industrial del Masgrí, a la capital gironina. Els fets han passat a les 2 de la matinada quan la policia va rebre l'avís des del centre de control de videovigilància del negoci. Les càmeres havien detectat la presència de 4 persones amb actitud sospitosa caminant per la part posterior de l'edifici. Els Mossos van fer les comprovacions i van concloure que els presumptes lladres s'havien enfilat amb una escala que després havien recollit per pujar fins a la teulada. I a Lleida, la Guàrdia Urbana ha intensificat els controls d'alcoholèmia i drogues a la ciutat. Així, el cos de policia local ha realitzat en el que portem d'any prop d'una trentena de controls programats en diversos carrers on s'han efectuat un total de 2.815 proves d'alcoholèmia i 115 drogotest. La nova economia tornarà a tenir un escenari a Barcelona del 3 al 6 d'octubre. En aquesta ocasió, el certamen Viniu, la setmana de la nova economia, se celebrarà al The Factory, a la Zona Franca. Des del Consorci de la Zona Franca, que són els organitzadors, ens han explicat que esperen la presència de 6.000 persones i unes altres 6.000 de manera virtual. Les xifres encara poden augmentar, atès que les inscripcions encara estan obertes. Guillem Campàs.
Al The Factory acudiran un mínim de 12.000 persones en 4 dies que viuran una edició especial del Viniu. Enguany, l'esdeveniment gaudeix d'una presencialitat única, amb fins a 30 empreses de 500 treballadors dins l'edifici, amb l'objectiu que Barcelona faci un pas endavant en la nova economia, afirma Pere Navarro, delegat especial del Consorci de la Zona Franca.
Barcelona, en esos días, sin ninguna duda y evidentemente, va a ser la capital mundial de la nueva economía. Gracias a la presencia física en un edificio como este y gracias también a la plataforma digital que nos permite, como decía antes, ser globales.
A l'esdeveniment hi haurà un total de 1.500 start-ups, 50 de les quals han estat seleccionades, i al voltant de 600 speakers que faran 130 sessions parlant dels valors que tractarà el Viniu. Blanca Soriguer, directora general, ha volgut donar valor a les oportunitats que tindran les empreses que hi acudeixin, el que ella anomena networking.
Siempre tienen en el centro de atención el network, es decir, el generar oportunidades, que es lo mismo que el networking. Entonces, en cualquier espacio de este edificio se va a generar networking.
El 5 d'octubre, a l'estació de França de Barcelona, tindrà lloc l'entrega de premis organitzada per l'esdeveniment, que lliurarà 5 guardons en un sopar on hi acudiran 400 professionals, entre els quals hi haurà speakers, assistents i patrocinadors del Viniu.
Aquesta sintonia es diu que ja està amb nosaltres el José Luis Gil. Bona tarda, José Luis.
Què tal, Carlos? Bona tarda.
Fem un ràpid abans del que serà Esports Cope. Arribarà molt aviadet, 3 de la tarda i 5 minuts. Aviam, nom propi. Jo...
Molts noms propis. Molts noms propis. Un, Luis Enrique Martínez, per exemple, seleccionador espanyol. Sí. Jugarem les semifinals de la Nations League després de guanyar ahir a Portugal.
Patint.
Sí, sí, però li va sortir bé. D'això en parlarem amb Roberto Morales, el nostre company de l'agència EFE. Un altre nom propi, Araujo, operat satisfactòriament a Finlàndia. De la seva evolució al tendó llarg de la cama dreta, Bellerín, i han fet proves al lateral blaugrana, lesió al soli de la cama esquerra, li han explicat, segons que informa Elena Condis, que estarà unes 4 setmanes de baixa. A l'Espanyol ha tornat Cabrera, a temps per entrenar amb els de Diego Martínez preparant el partit contra el València, un partit del que ha parlat el blanc i blau Sergi Gómez.
Sí, per suposat, sabem que volem aquests 3 punts ja,
i crec que no hi havia escenari que fer-ho al nostre estadi amb la nostra gent. Crec que és un partit molt important que afrontarem amb la màxima il·lusió, màxima prudència i sobretot amb les ganes d'aconseguir aquests tres punts, i som conscients de la importància de que, bueno, que necessitem i que volem guanyar.
Espanyol-València, diumenge a les 2 de la tarda a Cornellà-Prat, i a 7:15, Girona-Real Sociedad, on esperen en campanetes a aquest home.
Muy cerca, la verdad que sí, ojalá que bueno, esta semana ya pueda estar disponible, así que eso es motivo de alegría para mí y para todo el equipo, por supuesto.
És, òbviament, Cristian Estuani. A més, en clau futbolística, continua l'enrenou al voltant de la selecció femenina. Analitzarem les explicacions a les xarxes socials de Jennifer Hermoso. I a vostè, senyor Lozada, que li agrada sí. Girona, sí. Les comarques de Girona, les contrades gironines...
L'Empordà.
No és l'Empordà, és el gironès. 9 de la nit. Fontajau.
Barça.
Comença la Lliga Endesa.
Girona-Real Madrid.
Girona-Real Madrid.
Partidàs, eh?
Marc Gasol contra Tavares, i a la banqueta del Girona, un senyor de les banquetes, Aito García Reneses.
La gente debe ser consciente de que después de 14 años sin estar en la CB, no es lo mismo que si fuésemos el Madrid o el Barça.
Doncs ja veurem si és el Madrid, el Barça, el Girona... A veure si hi ha sorpresa. Aquesta
preguntes
nit,
del dia, va.
A Fontaseu. Pregunta única.
Una.
Va, jo li tiro l'ossada. Veieu a l'Espanya de Luis Enrique capaç d'arribar a semifinals del Mundial? Rodríguez, no vale decir que sí. Senyor Lozada,
totalment d'acord amb la Rodríguez, sí.
Sou minoria. 47,5% de copenautes creuen que sí, pensen que no, al 52,5% de respostes a @esportscope.
Canviaran d'opinió escoltant Esportscope. 3 i 5 minuts, Gil, que vagi bé.
Fins demà.
Montse Rodríguez, bona tarda, directora de Linterna.
Què tal? Bona tarda, doncs.
Aviam, a les 7, coses interessants. Sí. L'aventura d'aconseguir una ecografia, no?
Efectivament, sí, avui sí. Parlarem d'un pacient que va anar al metge i li va dir: doctor, em fa mal al peu. Va anar al metge a Granollers de capçalera i li va fer el paperet per fer una ecografia. I atenció, perquè li donen cita per d'aquí 2 anys, concretament el 29 d'octubre del 2024.
Criatura.
Avui parlarem amb l'Associació en Defensa dels Pacients per saber per què passa això, si té a veure amb el tema de la Covid, tot el que hem passat de la pandèmia, però escolta'm, quan aquest senyor arribi amb el peu, arribarà amb el peu a la mà. Si
esperem que arribi bé. Escolta, una altra cosa, les operacions de cirurgia estètica augmenten molt. No?
Efectivament, les xarxes socials han fet que avanci l'edat dels primers retocs estètics, i el pacient de cirurgia ha passat l'ossada dels 35 anys als 20 anys en una dècada. Ens fem una pregunta, quins perills comporta tot això? I després, cosa interessant que també li agradarà al Gil i a la nostra audiència, cada any la OCU presenta un informe sobre els preus dels aliments als supermercats, i ells tenen una eina que permet estalviar, atenció, Gil, apunta, fins a 994 euros l'any al cistell de la compra. Així que avui en parlarem d'això. I acabarem parlant del metaverso. L'Ossada, ja saps que fa un any que vam presentar això del món del metaverso. Doncs coneixerem quines són les funcions potencials que té en diversos àmbits. Per exemple, us poso un exemple ràpid. En medicina, els cirurgians podran practicar centenars de vegades abans d'una operació complicada. En parlarem amb un especialista en metaverso. Espero que quan operin el senyor de Granollers, el metaverso ja estigui més calculat.
Molt bé, aviam, tot això a la Linterna. Gràcies Montse, 7 de la tarda, en exacte. Punt. Molt bé, abans de marxar, un altre ultimàtum d'Esquerra. Esquerra insta Junts a presentar una moció de censura contra Aragonès si no estan còmodes al govern. Continua aquest ball de bastons en el món independentista. Continua en migdia COPE, com sempre, Pilar García Muñiz i Ángel Correas. Ens segueixen explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, molt bona tarda.